El cafè de la ràdio. Tota l'actualitat a Ràdio Sabadell.
L'Espai Cultura acull avui les 14es jornades de formació del Fòrum de Síndics, Síndiques, Defensors i Defensores Locals de Catalunya, unes trobades en què es presentarà la segona edició de la monografia El dret a l'empadronament i la bona administració, i a més es parlarà sobre el paper de la sindicatura a l'hora de definir i exercir l'ètica. En parlarem amb la síndica municipal de Greuges, Eva Bellan, que també és presidenta del Fòrum. Molt bon dia, Eva, gràcies per rebre'ns.
Hola, bon dia.
Deixi'm que comenci preguntant-li per quina importància té el fet que Sabadell aculli un acte com el d'avui, és a dir, quina importància té que Sabadell sigui avui la capitalitat d'aquest debat, no?, del Fòrum de Síndics i Síndiques.
A veure, el Fòrum de Síndics i Síndiques de Catalunya, justament avui, a dia d'avui, compleix 16 anys i reuneix 47 sindicatures, no només de Catalunya, sinó de la resta del territori espanyol. Són persones que representen institucions públiques que estem per defensar els drets humans a la ciutat, i que vinguin avui a Sabadell a mi em fa especial il·lusió, perquè les primeres jornades de formació que es van fer pel Fòrum ja es van fer a Sabadell, que va ser l'any 2006. I ara, 15 anys més tard, ens trobem que podem tornar a acollir aquest acte, no? És un lloc de trobada, de debat i sobretot d'innovació, en tant que la formació que rebem els síndics i les síndiques locals i els treballs que anem fent, no? És un espai per compartir cap a on estem anant i quines iniciatives podem anar seguint.
Clar, vostè n'és la màxima responsable, de fet, d'aquesta institució. Quin camí s'ha fet durant aquests anys i fins a quin punt aquest fòrum, no?, ha servit per fer tot aquest debat i aquesta reflexió, entenc, i aquest aprendre, no?, els uns dels altres entre els diferents síndics i defensors?
Doncs clar, amb 16 anys d'història, en aquest cas, el fòrum ha passat per moltes diferents etapes, diguem-ne, no? Van començar siguent només 5 ciutats catalanes, que eren les que tenien sindicatures locals, les que van ser fundadores del fòrum, i mica en mica se n'hi van anar afegint d'altres. Nosaltres com a institucions municipals ens sentim molt soles moltes vegades, no? I moltes de les coses que fem segur que passen a altres bandes i que resolen de maneres semblants o diferents, però en tot cas sempre ens havia faltat aquest espai per compartir, no? I el fòrum realment ens ha donat aquest espai per compartir. Ara jo sóc la presidenta des de l'any 2020, em va fer just una setmana abans de que ens confinessin, diguem-ne, però hem fet coses també per millorar tot el tema del treball en xarxa i tot el tema de la millora, diguem-ne, de la formació i de les eines que tenim per treballar, no? Per exemple, creant un servei d'assessorament jurídic per a aquelles sindicatures que no tenen assessor jurídic propi a dintre de la institució, no? O un servei de comunicació per a aquells síndics i síndiques que estan sols i que no poden destinar recursos perquè realment és del seu temps que se l'haurien de treure, no? De fer altres coses, entre moltes altres accions, no? Però sí que crec que el fòrum és com la manera de fer aquelles reivindicacions que ens afecten a tots i que a nivell individual ens costa molt de fer.
Damunt la taula avui, entre moltes altres qüestions, parlen de l'empadronament, no? Entenem que el fet de que es parli d'aquest empadronament, que es presenti aquest informe sobre l'empadronament, vol dir que realment la situació és complexa a Catalunya ara mateix?
Sí, de fet, l'any 2019 ja vam fer un primer informe sobre la llei del padró i de com s'estava aplicant, perquè ens vam trobar, justament amb els debats que tenim entre nosaltres, que cada municipi es portaven a terme pràctiques diferents, no? I que ens trobàvem amb molta ciutadania que sentia aquest dret vulnerat per causes que, si miràvem concretament la llei del padró, no haurien de ser motiu de no empadronar-les, no? Llavors vam encarregar aquest monogràfic en el seu moment a dos professors de la UB, perdó, perquè miressin una miqueta com estava tot el tema legislatiu i ens donessin consells, diguem-ne, sobre com abordar-ho als nostres municipis. L'any 2020 la llei del padró va patir unes modificacions. Durant tot aquest temps n'hem après molt i vam considerar que era necessari fer aquesta revisió per incloure aquells casos que en la primera edició del monogràfic, diguem-ne, no havíem pogut resoldre, com per exemple què passa amb les persones que no tenen cap tipus de documentació acreditativa. Aquestes persones la llei les exclou del padró, no? O persones que tenen molta mobilitat o que estan en unes situacions de semiesclavitud, no? Com poden ser les dones víctimes de tràfic d'éssers humans en situació d'explotació sexual, no? Que les van movent i clar, al final no es poden arrelar, no es poden empadronar i per tant se les exclou d'una pila de drets de ciutadania, no? Llavors en aquest segon monogràfic hem volgut fer una revisió una mica de tot plegat.
Clar, principals drets que ens atorga el padró, a mi, així en fred, se m'acut el tema de la sanitat, no? De l'accés a la sanitat pública. Hi ha d'altres qüestions que també ens exclou el fet de no estar empadronats en una ciutat?
Sí, moltíssims. A banda del tema de poder anar al metge de capçalera, hi ha tot el tema de l'escolarització dels infants, però a banda, si necessites demanar algun subsidi, alguna subvenció, has de tenir un lloc on estiguis empadronat i on puguis demostrar que portes X temps visquent aquí. Sempre diem que l'empadronament al final és un acte administratiu, no és un dret, és un acte administratiu d'obligat compliment tant per l'administració com per la ciutadania, és a dir, l'administració té l'obligació de saber quanta gent viu al seu municipi i tenir-les empadronades, i la ciutadania també té la mateixa obligació, diguem-ne. Però alhora en diem també un metadret, perquè és com la porta d'entrada d'altres drets, no? Com això que dèiem, no? Sanitat pública, educació, petició de subsidis, etc.
I per tant, hi ha ciutadans que no tenen garantits aquests drets en diferents punts de Catalunya perquè les administracions locals són massa estrictes, és això?
Sí, exacte. Hi ha administracions locals que són molt restrictives a l'hora d'empadronar, i fins i tot ens hem trobat algun cas puntual, que afortunadament no és majoritari, però sí que ens hem trobat algun cas puntual on l'administració fa servir el padró per coses pel quals no està previst, com per exemple dir que només es poden empadronar aquelles persones que tenen o un títol de propietat o un títol de lloguer, perquè entenen que així poden fer fora els ocupes, quan la llei del padró recull que tothom ha d'estar empadronat, com si s'ha d'empadronar al costat d'un arbre, però que tothom que viu en un municipi ha d'estar empadronat en aquell lloc, no? Llavors, una mica el que hem volgut fer és posar a sobre de la taula aquestes males pràctiques en la gestió del padró i aquests usos no correctes, diguem-ne, de la llei del padró, perquè llavors ens trobem això, que hi ha, primer de tot, que hi ha persones que estan fora del padró i que no poden accedir a aquests drets de ciutadania que comentàvem. Però després, en algunes ciutats, fins i tot ens hem trobat amb actuacions mafioses, no?, on persones empadronen a gent a casa seva a canvi d'uns diners, perquè així la persona ja té el padró i això, però llavors quan els hi sembla els treuen del padró, i si aquella persona havia sol·licitat, m'ho invento, una renda garantida que et demana o et demanava 2 anys estar empadronat en un municipi, doncs igual en aquest termini ja els han fet fora del padró i per tant perden la possibilitat de la renda. És a dir, per la mala aplicació de la llei del padró estan florint una sèrie de pràctiques il·legals i mafioses que al final ens afecten a tots, jo penso.
Estem parlant de la Generalitat, o sigui, de la Generalitat en el sentit de la qüestió general, no? De Catalunya. Quin és el cas de Sabadell en l'àmbit del padró? Com està la ciutat?
En el cas de Sabadell haig de dir que s'empadrona bastant bé. És veritat que hi ha casos que són complicats d'abordar perquè realment la llei no ho recull, com això que et deia, les persones que no tenen cap tipus de documentació identificativa. Però fins i tot en aquest cas ser d'alguna manera s'ha intentat bypassar demanant alguna certificació en els consulats, etc., no?, per les persones migrades. Vull dir que en general a mi m'han arribat molts pocs casos de padró. Algun cas hi ha hagut sobretot de retard en el temps de resposta, però en general ja et dic que Sabadell no puc dir que ho fem malament.
Per tant, no seria una assignatura pendent per la ciutat de Sabadell, en aquest cas l'àmbit del padró, tot i que hi hauria camí per recórrer, com en pràcticament tot, no?
Correcte, sempre has d'estar una mica pendent de tot plegat, no?, perquè les coses tampoc se'n vagin de mare, diguem-ne, però aquí realment les persones que estan al capdavant ho fan molt bé.
A la sessió d'avui no parlen únicament del padró, no? Sí que és un punt important, presenten aquest informe, aquesta part que dèiem. Quins altres temes volen posar damunt la taula?
Sí, el tema del padró és un tema important precisament per això que comentaves, perquè es presenta aquest informe, aquesta revisió de l'informe del 2019 que presentem avui, però la idea d'aquestes jornades, no?, són unes jornades d'innovació per les sindicatures locals, en diem Sindilab, no?, el laboratori d'innovació pels síndics, no? I a banda del tema del padró, també farem una taula rodona amb la Gemma Calvet de l'Agència de Transparència de l'Àrea Metropolitana de Barcelona i amb la Lourdes Parramont de l'Agència Antifrau de Catalunya, on parlarem de tot el tema dels plans d'integritat, de la prevenció de la corrupció en l'àmbit municipal i quin paper hi hem de tenir les sindicatures locals. Tenim algunes sindicatures que realment ja estan treballant o ja estan participant, diguem-ne, en aquests processos de vetllar per la integritat municipal, no? Com pot ser el cas de la síndica de Terrassa o la de Lleida i el síndic de Barcelona, que tenen bústies ètiques i ells fan com una gestió una mica diferent en cada cas, però fan una gestió de bústia ètica. però diguem-ne que tot el tema de la prevenció de la corrupció va més enllà i hi ha moltes més derivades on jo crec que les sindicatures locals hi podem tenir un paper. I com que ara tot just s'estan començant a crear els protocols, s'estan començant com a vehicular com s'ha de fer aquesta mirada sobre de les administracions municipals per evitar la corrupció, jo crec que és un bon moment perquè nosaltres com a institucions independents que som dels municipis veiem quin joc hi podem tenir, quin rol hi podem tenir i com podem evitar-ho, perquè al final també és la nostra competència vetllar pel bon govern i òbviament també per la bona administració.
Clar, i en aquest sentit, síndica, a Sabadell, com es fa aquesta feina des de l'Ajuntament? No sé si l'han analitzat, no? Aquesta feina, aquest concepte d'ètica que és tan general, no? Que sovint costa concretar, no? Però en l'àmbit municipal, tal com li preguntava abans pel padró, no? Quin és el camí que quedaria per recórrer?
En l'àmbit municipal, aquí a Sabadell, tenim una bústia ètica, però és una bústia ètica interna, diguem-ne, afecta només, o hi poden accedir només a funcionaris municipals. I llavors hi ha un codi ètic que aplica als càrrecs municipals, jo inclosa, i una comissió d'ètica que el que fa és, quan hi ha alguna denúncia, diguem-ne, algun incompliment d'aquest codi ètic, doncs revisar si realment això s'està fent bé o no. Clar, per exemple, per demanar fons Next Generation, no, que d'això, és d'obligar compliment tenir un pla anticorrupció a la ciutat, i el que hi ha aquí és molt just i es queda molt curt. O sigui, realment qualsevol ciutadà o ciutadana de Sabadell hauria de poder denunciar quan detecta pràctiques corruptes. Hi hauria d'haver una bústia ètica municipal, però d'accés de tota la ciutadania. La síndica hauria d'estar en la comissió d'ètica, com passa en els municipis i com la Generalitat ha recomanat insistentment. I a partir d'aquí, després de la xerrada d'avui, a veure què més surt. Però jo crec que és un rol que hem de tenir perquè és que forma part de les nostres atribucions com a institucions municipals.
Per tant, ara per ara vostè no forma part d'aquesta comissió d'ètica. Si no m'equivoco, una de les coses més d'actualitat que va debatre va ser el tema dels assessors, en el cas de Marta Morell, no? I que volia, que en aquest cas doncs, va demanar doncs, ser assessorada per una persona que es va considerar que tenia massa vinculació sentimental amb ella, no? I va sortir tot aquest debat. En aquest cas, vostè creu que la síndica també hi hauria de ser present en aquests espais?
Sí, jo n'estic convençuda i a banda, com deia, ho he dit insistentment a la Junta, en el govern, tant aquest com a l'anterior, i a més que és una recomanació de la Generalitat, quan es van començar a implantar tot el tema de les comissions ètiques, els codis ètics, una de les recomanacions que feia la Generalitat és que si hi havia sindicatura local hi participés, no?, com a institució independent, però això realment encara no s'ha pogut produir.
I en aquest sentit, en l'àmbit d'aquest debat ètic, només hi ha d'entrar la institució pública, li dic perquè al final l'ètica és cosa de tots, no? També els ciutadans també hem d'exercir l'ètica en el nostre dia a dia, no? I entenc que aquest espai també és més complex i segurament ja és un tema de civisme i de reflexió, però no sé si també és un dels temes que volen posar damunt la taula.
Sí, i realment, el que comentava, hi ha diferents models a diferents ciutats, i per exemple a Vilanova i la Geltrú, on hi ha també una síndica, la defensora de la ciutadania, diguem-ne, en allà la comissió d'ètica està formada per 8 persones, entre les quals hi ha persones de... Perdó, disculpeu. Entre les quals hi ha persones de la universitat, persones de renom de la ciutat, i és la defensora, és a dir, és una comissió de 8 persones on no hi ha funcionaris municipals, com pot ser el cas de la nostra ciutat, sinó que són persones que tenen una trajectòria determinada, que ocupen uns càrrecs determinats, que tenen una formació determinada, o que són institucions com en el cas de la defensora, que ja els legitima, diguem-ne, per poder fer tot aquest treball. És un treball de debat i de consens, diguem-ne, quan arriba alguna queixa, òbviament algú fa l'informe jurídic, que no és la defensora en aquest cas, com en el cas de Terrassa sí que ho és, i llavors la comissió és la que analitza i que decideix acabar resolent.
En aquest sentit, i amb aquesta primera fase inicial del debat, entenc que la reflexió d'avui segurament l'ajudarà per plantejar les bases doncs, de com ha de ser la situació a Sabadell, però a priori per vostè què seria el més important que s'hauria de posar en marxa en aquest àmbit de l'ètica i que s'hauria de posar en marxa, diguéssim, avui millor que demà?
Mira, jo crec que l'Associació Catalana de Municipis està fent un treball molt, molt interessant sobre, que es diu precisament així, plans d'integritat, que el que ha fet ha sigut agafar com a prova pilot dues ciutats catalanes, Terrassa i Mollet en aquest cas, i el que han fet és fer com una diagnosi de quines són les àrees de gestió de govern on hi ha més probabilitats, on hi pot haver més conflictes, no?, d'interessos, més temes d'ètica i més temes fins i tot en algun cas de corrupció, i a partir d'aquí proposar uns plans per abordar tot això, no?, amb uns indicadors de seguiment, etc. Jo, que conec aquest projecte, el van explicar personalment, diguem-ne, la consultora i l'Associació Catalana de Municipis, jo crec que podríem anar per aquí. S'ha aprovat en el cas de Terrassa amb molt bons resultats i en el cas de Mollet també. Ara ja et dic, està a les beceroles i ara començaran a donar-ho a conèixer als diferents municipis perquè els ajuntaments ho puguin implantar. Jo crec que ja que hi ha tota aquesta feina feta, a més una feina ben feta, diguem-ne, podria ser un model que Sabadell podria implantar.
I creu que l'Ajuntament entomarà el guant per poder fer tota aquesta feina i hi veu predisposició a l'Ajuntament, a la corporació local?
Jo entenc que sí, i més que res per el que et comentava abans, perquè per demanar Next Generation necessites tenir algun tipus de pla anticorrupció. Llavors, si ja hi ha uns protocols fets, és més fàcil adoptar aquests protocols, no?, adaptant-nos al teu municipi, que no haver de fer alguna cosa de nou. De fet, la Federació de Municipis de Catalunya, amb qui també el Fòrum té conveni, igual que amb l'Associació Catalana, han creat una oficina per acompanyar la creació de projectes Next Generation, i llavors però sempre falta la vessant aquesta anticorrupció, i l'Associació Catalana de Municipis ha fet la vessant anticorrupció, per tant, va tot molt de la mà, i jo crec que té tot el sentit del món, quan es demanen diners Next Generation, doncs poder aprofitar el treball fet per l'Associació Catalana per tot el tema dels plans d'integritat.
Doncs aquesta qüestió i d'altres més són les que es debatran avui en aquest espai. Vol dir alguna cosa més?
Sí, perquè a banda d'aquests dos temes, no, com més principals que hem dit, també una altra de les coses que posem avui sobre la taula són tots els treballs que han fet les comissions de treball de les sindicatures locals, que són a petició de les pròpies sindicatures que tenen interès en alguns temes, no? I m'agradaria dir que parlarem també de tràfic d'éssers humans, de tot el tema de digitalització de l'administració i les conseqüències que està tenint, no?, la garantia o vulneració de drets. També parlarem d'una comissió que hem creat sobre els serveis socials i com estan funcionant i com no estan funcionant. I finalment també una comissió de treball que tenim perquè estem elaborant una llei catalana de les sindicatures locals que ens faci de paraigües a totes i puguem anar bastant més de la mà i no cada ajuntament no faci o desfaci segons els seus interessos. No?
Anotat tot plegat. Iu Avellan, gràcies per haver-nos rebut avui aquí mateix a l'Espai Cultura, on de seguida començarà aquest fòrum. Gràcies i que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres.